Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 12 del migdia d'aquest divendres i tancarem amb aquesta última hora el Sant Cugat a fons de la setmana. Ja sabeu, en companyia d'Àngel Comas i parlant de cinema, d'estrenes, fent crítica. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Parlant d'aquest això que abans era el setè art.
El setè art.
Abans es deia que era el setè
sí.
art. Ara la gent no ho diu ja.
Bueno, són...
El setè art compta en la fotografia, també?
No, la fotografia no entra com a art.
Doncs s'hauria de comptar.
Les arts clàssiques n'hi havia sis, i aquest era el setè.
Imagina
quants arts han sortit. L'art digital podria ser també una cosa, no? O no? Perquè, clar, amb el temps que corre, i tothom està amb els arts clàssics. I t'imagines quina humanitat que tenim? Estic vivint en el passat.
Bueno, estem perdent una mica aquesta humanitat. Hagués fet una introducció més clàssica, hagués dit, avui, Àngel Comas, parlem del setè art.
No, llavors no hagués estat, perquè jo no crec que el cinema sigui el setè art. Algunes vegades ho és i algunes vegades no. Algunes vegades és rubbish, que diuen els anglesos.
I això de què depèn?
De què depèn? De la indústria. Estem a la indústria cultural i aleshores les indústries culturals són més indústria que la cultura. Home, per això, fixa-t'hi, que aquí tenim a Catalunya l'Institut Català d'Empreses Culturals. No diuen d'art.
Avui...
No, escolta, però no parlem d'això, d'anar, que parlem de pel·lícules.
I tant, parlem de pel·lícules. Per cert, que demà, ja sé que no t'agrada a tu, que demà són els Goya.
Sí, però els veuré, eh?
Els veuràs?
Oi, clar que sí. I a mi una cosa és que no m'agradi, l'altra que no ho vegi. També vaig veure els Gaudí.
I què tal?
Bé, gràcies. Què preguntes?
Què et va semblar
la gala?
La cerimònia i els premis?
El vaig veure per televisió, eh?
Mm-hmm.
La cerimònia, jo penso que la idea és molt bona. Que passa que té moltes equivocacions. Perquè la Rosa de Palma, que és el que va escriure el guió, diuen,
sí,
diuen que va escriure el guió, aleshores, en lloc de fer una gala gaudiniana, que és el que semblava que volia fer,
ser.
És una gala daliniana, de Dalí.
Mm-hmm.
I és clar, una cosa no té res a veure. Sí, és com a idea, em sembla bé, fem una gala daliniana, no gaudiana. I després... que és una mica més de talent amb el que diu i com ho diu i aquestes coses. I jo penso que és una bona idea el trencar la cerimònia, aquesta part, eh? I aleshores doncs, fer-la diferent, però clar, és només una bona idea. El cel està empedrat de bones intencions, perquè la Rosa de Palma per mi estava patètica. I quan surt amb el pa sobre el cap, que allò és Dalí, no
sí.
és Gaudí.
Sí.
Aquesta banda per mi va ser patètica i realment amb molt bones intencions, això sí. I l'altra part era la de sempre. I jo presento a tu dius hola, saludo els meus amics, i allò que sortissin uns tios catxes emportant-se a la gent com passava...
En barretina.
Sí, en barretina, doncs bueno, mira... Vols que et digui?
Ja no saben què fer, no?
A mi se'm va fer realment passada. I a més, a mi el que em molesta més d'aquestes coses és l'exaltació que fan del cinema català quan no hi ha una base per fer aquesta exaltació.
Això t'anava a preguntar, el que es diu de... No hi ha realment un cinema català per fer uns premis.
Sí, jo penso que de premis es poden fer. Mira, cada setmana o cada any en surten dos o tres diferents. Surten el Feroz, que és nou. Ara surt el premi, he llegit un... de Paramount Pictures i coses, van sortint.
Val, però no es tanquen a una indústria com la catalana.
Bueno, però clar, jo penso...
Entens
jo
el
penso,
que vull dir, Àngel?
No, jo penso que això està bé. El premi, jo recolzo els premis que es donen perquè és una manera de fomentar el cinema. Què passa? Que hi ha un triomfalisme, perquè totes les pel·lícules proposades d'obres mestres no n'hi havia ni una. I després hi ha una tendència, la tendència, fixeu-s'hi, que la pel·lícula catalana que va sortir no tenia cap proposta per cap premi, mentre que les castellanes sí. És dir, que les coproduccions catalanes amb altres països, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
Espanya, França o el que sigui, són les que predominen. Ara, doncs, jo veig que els comentaristes fan una exaltació de la qualitat del cinema català i no n'hi ha per tant.
No n'hi ha per tant.
Jo no sé. Així com, per exemple, tu agafes els Oscars, que jo tampoc estic d'acord. I normalment les pel·lícules nominades i premiades són pel·lícules que tenen una qualitat i es veu una indústria potent i tot això. I fins i tot el César, que també, jo que penso que no, tindrien que ser més modestos amb les qualificacions, amb els qualificatius.
Avui hem parlat precisament amb dues persones, dos santcugatencs, que han guanyat un Gaudí en aquests últims premis. L'empresa In Extremis Films, sí, pels efectes especials d'Anacleto, Gente Secreto, avui ens han portat aquest Gaudí, que l'hem tingut aquí, a sobre la taula.
No, jo no me l'imaginava tan gran, el Gaudí, és ben alt, eh?
Sí, sí, i pesat, sí, i pesat, ja t'ho dic. I demà opten en aquesta gala dels Goya a la mateixa categoria.
Sí, els efectes especials està molt bé, perquè Anacleto, fixa't, és una pel·lícula, ja m'explicaràs, que té de català, sí, només que la coproductora, no?
I el Quim Gutiérrez, també és català, és de casa nostra.
Clar. Qui?
Quim Gutiérrez.
L'actor dels protagonistes.
Ah, també, també, però bé, d'acord, no? Però jo veig això, no? Per exemple, la Laia Costa, que és una actriu catalana que fa Victòria,
sí,
com és que opta dins dels Gaudí a un Goya? Si la pel·lícula és de producció alemanya. La Victòria és una pel·lícula alemanya.
Com dins dels Gaudí a un Goya? Ara no t'acabo d'entendre.
Sí, dins del Gaudí guanya el premi com millor actriu.
Sí.
Cosa que em sembla perfecta perquè ho fa d'anar a Susana Noia. I la pel·lícula està molt bé. I llavors, però Victòria és una pel·lícula alemanya.
Però ella és catalana.
Així tots els actors catalans que fan una pel·lícula fora de Catalunya poden optar a Gaudí?
Clar, home, és que aquí el reglament l'hauríem de definir, no?
No, no, està definit, però el que passa que hi ha una sèrie, per mi, de contradiccions. Perquè, clar,
jo no crec que una cosa trigui l'altra.
Sí, perquè...
Efectivament, no sé si m'ho vas explicar tu, no? Això dels Gaudí va per punts.
Va per punts, no, ja t'ho he explicat.
Doncs llavors, si no m'equivoco, i ara potser ho explico una mica a grans trets, hi ha unes diverses categories que donen més o menys puntuació. Que el director sigui català, m'invento, 10 punts.
No, això és una altra cosa, això són per les ajudes.
Ah, sí. I els Gaudí, jo crec que també.
No, els Gaudí es voten els membres de l'acadèmia i voten a saco. No, però jo vull dir una cosa, la Victòria... Per què opta l'actriu al millor? Volia contestar això, no. Perquè és interpretació en pel·lícula de producció catalana. Les normes són aquestes. Jo no m'entenc. A mi, jo estic d'acord que sí que guanyi, perquè m'agrada, però no és aquest el tema. És a dir, hi ha una sèrie de contradiccions, però si jo, sobretot, jo trobo massa exagerat els adjectius, perquè després veus les pel·lícules i cau l'ànima als peus. No la topes,
vaja, demà gala
una de les pel·lícules que una vegada vas destacar aquí a la secció, que era l'adopció, i al final estava nominada molt poquetes coses, l'adopció.
Bé, però això és una qüestió personal meva. Jo no,
però per una pel·lícula que tu vas destacar aquí a la secció, que era molt interessant,
sí,
i mira,
però bueno, això jo no m'hi poso en qüestions personals, perquè llavors cada un té la seva pel·lícula. Jo parlo del sistema sempre. El sistema és el que permet, doncs, que premin una pel·lícula o premin una altra. Jo, que m'agradi més l'adopció que, no sé, que la que va guanyar, per dir-ho d'alguna manera, a mi la nòvia, doncs, per exemple, va ser la gran desfeta, i a mi ho guanyar, doncs, es Goya. A mi saps per què no em va agradar la nòvia? Perquè a mi no em va agradar pel so, perquè no s'entén absolutament res. És un so directe i, clar, tu vas allà i no té res de res. Bueno, almenys jo. Clar, que potser estic una mica sort, no sé, però no sé què. No, hi ha una pel·lícula que... Bueno, a mi la cosa del so, per exemple, el so directe és molt difícil de fer. I aquí tenim uns mestres, com per exemple un noi que es diu Ors, que guanya cada any el Gaudí i molts goies, i aquest ho fa de nassos, però el so directe és dificilíssim. Agafa tot el so ambient i tot això, i s'ha de fer d'una manera especial perquè s'entengui, perquè una de les bases no és que sigui realista el so, sinó que s'entengui. I la nòvia, per exemple, no s'entendria res. Yeah. Bé,
bé, deixem el tema de les gales, dels premis, i anem a fer aquest repàs a la cartellera, com de costum, Eva.
Som-hi. Avui a la cartellera de Sant Cugat tenim El Renacido i Carol. Comencem per El Renacido. El Renacido es podrà veure a Cinesa en versió original subtitulada, també la podreu veure doblada al castellà, i a Yelmo la trobareu també doblada al castellà. I està basada en el personatge històric del Hugh Glass, que va inspirar a Michael Punk per escriure la novel·la The Revenant, a Novel of Revenge, dirigida ara al film pel guanyador de l'Oscar Alejandro González Iñárritu, que el va guanyar l'any passat per Birdman. La pel·lícula la protagonitzen Leonardo DiCaprio i en Tom Hardy, i el film situa la història a la dècada del 1820.
Bé, jo no l'he vist perquè la setmana passada fèiem el programa fent el passeig de premsa, llavors no l'he vista. La parlem, si vols, la setmana que ve més extensament. Ara, en principi, és una de les grans pel·lícules de l'any, en tots els aspectes, des del punt de vista artístic i fins i tot comercial, perquè segur que amb els Oscars, que en té 12, s'emportarà tot, no? És una pel·lícula per el que he llegit, és pròpia de la personalitat del seu director, un magicà que sempre es caracteritza pels seus excessos. Jo anomenaré només una de les pitjors pel·lícules d'ell, que és Beautiful, que es va rodar a Barcelona, Javier Bardem, però és un home que té una visió del cinema molt visceral, és molt entusiasta, molt violenta, i aquesta pel·lícula, per mi, que serà les grans pel·lícules de l'any, jo crec que s'ha de veure. És un pre-western, vol dir que, com que passa el 1823, és un pre-western perquè els westerns normalment passen al voltant de la Guerra Civil nord-americana, que és el 1850, si no m'equivoco, 1843, 1850, al voltant, abans o després. I d'aquests westerns n'hi ha molt pocs. Veure, aviam, com era l'oest americà abans de que el western cinematogràfic posés les grapes i posés tota la seva mitologia, no? I penso que és molt interessant, és molt dura, i pel que he llegit, el Leonardo DiCaprio, doncs, per fi pot guanyar un Òscar després d'un fotiment de nominacions, encara que també he llegit que el Tom Hardy, que és aquest galant que ho arrossega tot, perquè l'eclipsa a moltes ocasions.
Mm-hmm. I les crítiques què diuen?
Doncs diuen a El Mundo que el resultado se presenta tan irregular y excesivo como irrenunciable, un ejercicio de cine radical al que es difícil negarle la virtud de la conmoción. Luis Martínez le ha agradado la película, pero en cambio a Carlos Boyero dice que durante su muy largo metraje estoy exclusivamente concentrado en la belleza de las imágenes, pero ante lo que me cuentan, asisto sin frío ni calor, no siento la terrible odisea del protagonista.
Jo vull recrear una cosa, no sé, com que no sé si estic d'acord o no. Vull recrear una cosa, que per exemple això de la neu en el westerns és una cosa que s'està posant de moda, perquè la darrera pel·lícula de Tarantino també hi ha molta neu, i després a l'última de la Cochette, que passa al Polo Nord, també hi ha molta neu.
Però la penúltima del Tarantino, abans d'aquesta de Los Odiosos 8, la de Django, també hi ha uns paratges, una època en què el Django, el protagonista, està enmig també de la neu, vull dir. Sí. La neu agrada.
Sí, no, això alguna vegada veiem westerns, que a mi m'agraden molt els westerns clàssics, he mirat i no hi ha neu. És molt curiós.
Fa calor.
Hi ha poques pel·lícules...
No, és veritat, s'associa no a un clima més càlid, no?
Sí.
Més...
I segur que comencen la majoria de westerns, els clàssics i tot, arriba un xanet, a cavall, arriba sol i arriba un lloc.
Sí, no? En un poble...
En un poble o a la muntanya. O sigui, però sempre són així. Aquesta no ho sé.
Seguim amb més estrenes, Carme, sí, perquè al cinema també hi tenim Carol.
Dearest, there are no accidents, and everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day.
How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Balifet.
Carol.
Tell me you know what you're doing.
I never did.
And then it changed.
She's still my wife. I love her.
I can't help you with that.
It shouldn't be like this.
I know.
Ahir el Mot podrem veure Carol, que opta a 6 estatuetes, amb Kate Blanchett nominada a millor actriu i Rooney Mara també a millor actriu, però de repartiment, i es basa en una altra novel·la. Si El Renacido es basa en una novel·la, Carol també és la novel·la de Patricia Highsmith, que porta també per nom Carol. És l'últim film del cineasta Todd Haynes i les actrius Kate Blanchett i Rooney Mara. I ens situa al Nova York dels anys 50, on Teresi Bilbe, la Rooney Mara, és una jove dependenta d'una botiga de Manhattan que assumia una vida millor quan un dia coneix a Carol Arid, que és a Kate Blanchett, una dona elegant i molt sofisticada.
Molt bé, doncs sí, l'argument realment és això. A mi aquesta pel·lícula m'ha passat una cosa. L'he vista i m'ha agradat molt. Penso que és una gran pel·lícula. Però després he rumiat i he fet un exercici. He treballat molt més. He dit, jo Carol ja l'he llegit, de la Patricia Highsmith. I aleshores vaig llegir un altre cop. I ahir vaig acabar de llegir la novel·la. I, esclar, llavors em permet fer una cosa que no faig mai, que és comparar una pel·lícula o una novel·la o mirar les diferències i això. Jo penso que les dues estan molt bé i que el senyor Tom Haynes és un home que doncs, ha agafat l'essència de la novel·la i l'ha interpretat, l'ha reinterpretat per fer la pel·lícula. Llavors, quina és l'essència de la novel·la? Aquesta és la cosa, no? És una història d'amor entre dues dones. Però, i aleshores, la novel·la explica millor aquesta relació que fa posar els pèls de punta a molta gent perquè té una grapa i llavors explica aquesta relació però des d'un punt de vista no només de relació dona-dona sinó també entra molt la part sexual també i té derivacions i la pel·lícula que fa esquiva molt la part sensual, la part sexual, sí? I llavors la pel·lícula el que fa és posar de manifest aquesta relació tan especial que pot existir entre dues dones que no pot existir mai entre un home i una dona. És a dir, que és una pel·lícula que de fet està exaltant aquest feminisme. Ho posa com la independència del feminisme. El Tom Hanks és un home que va fer, per exemple, una pel·lícula que era Lejos del Cielo, que era una pel·lícula sobre una dona insatisfeta dels anys 50, que té un marit homosexual i ella és molt llibre. I aquesta pel·lícula també va una mica amb aquesta cosa. Jo penso que la pel·lícula és molt, 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 molt interessant, molt bona, i demostra el talent del director, que també és guionista, per reinterpretar una novel·la, canviar-li l'essència de la novel·la i fer-la seva.
No sabem si el director ha pensat que esquivant una mica la part sexual no frivolitzava, no?
És possible, perquè la part sexual surt a la pel·lícula, però molt, molt lleu, una cosa molt... No té tanta importància. L'important de la pel·lícula és el que dic, que entre dues dones s'estableix un vincle tan especial, que no pot existir entre un home i una dona. I això, encara que no hi hagi lesbianisme entre mi, vosaltres ho sabeu. Les dones es enteneu més a vegades en coses que mai us entendríeu amb un home, i no estic parlant de la part sexual ni molt menys, oi que és veritat? Home, connecteu més amb una altra dona que no a vegades amb, a en general, també. Jo penso que la pel·lícula està, està força bé. Evidentment, si vols saber més, sempre, sempre tens la novel·la, perquè realment la novel·la és més llarga, aprofundeix més, però vaja, no desmereixen una de l'altra. Són diferents. Quina, quina cosa, eh?
Que bé, no? Sí. Que tant el llibre com la pel·lícula...
Sí, no, i aleshores, clar, això que he fet jo té un avantatge, no? Que jo, aleshores, quan llegi la novel·la, doncs he vist a aquest Blanchett sent la Carol, i, és clar, això llavors me l'he posat, en lloc de ser jo el que posi la imaginació, ja me l'ha posat la pel·lícula. Jo volia dir una cosa, que aquesta pel·lícula, aquesta novel·la és la segona de la
Patricia Highsmith.
Senyora Patricia Highsmith. La primera era Estranyos en un tren. Oh. La Patricia Highsmith és, era lesbiana, eh? Era lesbiana confessada, vull dir. I aleshores aquesta era la segona. I aleshores, doncs, va fer Estranyos en un tren, que el Hitchcock la va portar al cinema. I també va fer una pel·lícula diferent, Estranyos en un tren, la que havia fet en essència, vull dir, eh? Aleshores, bueno, l'havien ja posat encasellat com a una dona de novel·la negra, que abans en aquell moment no es deia novel·la negra, sinó de crime novel, que es deia abans allà. I aleshores ella va fer aquesta novel·la. Va posar, jo crec que va posar les seves experiències i els seus sentiments. I resulta que l'editorial que li havia editat Estranyes en un tren va dir que no la volia publicar perquè era molt escandalós. Estic parlant dels anys 50, aproximadament. Aleshores, què va fer la Patricia Highsmith? Va anar a una altra editorial i a l'altra li va publicar. I va tenir un èxit de venda sorprenent. 1 milió d'exemplars el primer any. I aleshores, la novel·la, que no es deia Carol, sinó que es deia algo així com... algú de sorra, The End of the Sun, o alguna, no recordo el títol. Aleshores, la novel·la va quedar arraconada i després aquí a Espanya no es va publicar i es va reeditar als anys 90 aproximadament, però va ser una sorpresa, més d'un milió d'exemplars el primer any, imagineu-se, una novel·la que no era de suspense ni de crims. I ja està.
De la pel·lícula, diuen a Philip Angel de Fotogrames, que és una obra mestra total i absoluta que narra la història d'amor entre Kate Blanchett i Rooney Mara, bé, els seus personatges, que estan sublims en aquesta interpretació, ovació en general i llàgrimes d'aquest cronista.
Qui és?
Philip Angel.
De Fotogrames.
Això fa Fotogrames?
Sí.
Sí.
I Carlos Boyero diu, si la narrativa de Haynes et deixa amb la boca oberta, les meravelloses interpretacions de Kate Blanchett i Rooney Mara estan al mateix nivell. És una pel·lícula amb tant d'estil com per semblança. Te la creus i la sents. Li ha encantat.
Mira, una nimita
per variar.
És a dir, que aquesta persona que se li posa els pèls de punta, que la vagi a veure.
Home.
Això mateix.
Ah, que sí?
Jo, com no he vist el tràiler, encara no se m'han posat els pèls de punta ni la pell de gallina, però no. intentaré experimentar-ho, a veure què tal.
I què us
sembla? Ara, que hi ha una altra pel·lícula, aquesta em ve molt de gust, Carol, però també hi ha una altra que ja vam comentar la setmana passada i que ara ens parlaràs una mica més a fons, Àngel, que aquesta també tinc ganes de veure-la, a veure si no se m'escapen.
Es tracta de Spotlight.
Spotlight, sí. Jo no l'havia vist i aleshores la vaig anar a veure i em va al·lucinar també. És una pel·lícula, és una de les millors pel·lícules sobre periodisme que ha fet mai al cinema. Jo vaig dir que hi havia moltes pel·lícules de periodisme imprescindibles, però aquesta és el periodisme actual, el periodisme de l'any 2000, una mica més, de l'era
2002,
digital.
2002, o així.
Jo vaig entrar després a la web del Boston Globe, que és el... és
el rotatiu.
El rotatiu que investiga aquests pederastes, aquests capellans pederastes. Vaig entrar i allà hi ha una descripció completa. Jo recomano, doncs, entreu a la web del Boston Globe. I la pel·lícula és una lliçó de periodisme d'investigació que aquí no es pot fer perquè és massa cara. Imagineu-vos que Spotlight és el nom d'un grup és un nom d'un grup del Boston Globe, que és un diari que ha anat a menys i ha estat comprat per un altre diari més potent, sembla que era The Times, o The Times o alguna cosa així, de nord-americà, i aleshores aquest grup, que són 5 persones, comencen a investigar durant un any, dos anys, un assumpte, i imagineu-vos aquí, que algun una emissora de ràdio, televisió o diari es posi a investigar, no pot permetre-s'ho, màxim pot posar una persona, pagar, i tot això. I això és una lliçó de periodisme d'investigació. De quina manera es van aconseguint totes les fites, i a mi el que m'agrada, sobretot, és el final de tot de la pel·lícula, i amb això no dic res d'espoil, que no és una exaltació del periodisme d'investigació, perquè resulta que un dels fets de que parlen en el moment actual van estar desestimats en el seu moment per inexperiència de la persona que ho portava. És a dir, clar, vol dir que malgrat tot, malgrat els mitjans, malgrat tots els esforços, no és l'exaltació del periodisme com hi ha altres pel·lícules. És una pel·lícula que mira a la terra, que el periodista és un ser humà normal, que això sí, penca molt i que té mitjans i que aleshores investiga i es troba que a vegades també falla.
Un tipus de periodisme que, com deia l'Àngel, aquí no es pot fer. Mai. I que s'ha perdut, abans sí que es feia un cert tipus de periodisme d'investigació, però molt poc, perquè necessita una inversió de diners i de temps, que és molt important,
el tema del
temps. Clar, ara les empreses no es poden permetre tenir un equip de periodistes treballant un any per treure un tema, per molt potent que sigui.
No, perquè a més aquí com allà hi ha les interferències polítiques, econòmiques, si jo poso això al diari, què faran els anunciants i totes aquestes coses. Això sortia en Todos los hombres del presidente. Ja surt això. Però aquí això és actual. Ha passat fa 4 dies. I vaig llegir que un dels capellans implicats en això està protegit al Vaticà. Ah. Un cardenal, un bisbe, no sé què era, nord-americà, ara en aquest moment està protegit al Vaticà.
Però no lluitaven també contra la pederàstia, al Vaticà?
Sí, però l'estan protegint. No, això té res que veure.
No ens aclarim mai.
L'església és molt complicada,
eh? Ja. Qui l'entengui, que la compri. Què més tenim? O ja hem acabat, Eva?
Ja hem acabat.
Hem acabat.
Ja no tenim més pel·lícules.
Home, doncs ara cal que la gent se'n vagi a les sales de cinema, que triï la que més...
Cosa, no?
La que més li vingui
de gust...
Qui es va
semblar el 7-0 del València?
Uf! Pues mira, fa una estona n'hem parlat.
Ah, sí? I què, va agradar? Sí.
Jo, mira, no vaig poder veure el partit. Estava pendent de... el dia allò organitzat de manera de... a tal hora hi ha partit. Arribes, poses el canal... Ui, no, que no el donen.
No, el donen. Van donar el Betis... El Betis Sevilla ahir, que el Sevilla
sí,
ho guanya per 4-0.
Sí, però clar, no el vaig veure, el vaig escoltant per ràdio.
I tu, Eva, tu no t'agrada el futbol,
no.
Per tant. No. Has vist quin nom més rotund?
Sí.
Sí,
però, per gustos?
Ah, no, sembla bé, És curiós, eh?
Però en canvi li encanta, a mi també m'encanta, però l'Eva és una senyora que vibra amb el món del cinema, les pel·lícules, per això li encanta fer aquesta secció.
I la fa amb tant de gust. Se li nota la cara,
Ja t'ho he dit, si se li posa la
pell
de gallina...
Se'n posen els pèls de gallina.
Ah, la gallina de piel. Vale.
És a dir, plomes, em surten plomes. I acabaré dient...
El dia que et surtin m'avises,
Perfecte.
Àngel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve?
Sí.
Gràcies.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.